La Caravana, amb Joan Trias.
7 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa La Caravana en aquest nou divendres de ràdio i ho fem per parlar del món del fotoperiodisme, Núria.
El fotoperiodisme, també conegut com a periodisme fotogràfic, periodisme gràfic, fotoreportatge o reportatge gràfic, és un gènere de fotografia i també de periodisme que consisteix en explicar històries a través de les fotografies a partir d'un determinat succés i l'impacte que aquest causa en la gent. Tot i aquesta definició, som conscients realment del que hi ha darrere d'aquesta professió? Com és el dia a dia d'un fotoperiodista? I encara més, com està aquesta professió en l'àmbit de gènere? Doncs justament ara que s'està celebrant la 18a edició del concurs de fotografia World Press Photo, hem convidat a 3 fotoperiodistes perquè ens expliquin les seves històries i també per poder conèixer el detall el que s'amaga darrere de cada clic amb les seves càmeres.
Julia Molins, Lorena Sopena, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Solamente oír
Julia, Lorena, comencem pel principi. Va, com definiríeu vosaltres el fotoperiodisme?
Madre mía, qué pregunta más directa desde el principio. Bueno, primer de tot, jo vaig a parlar en castellà, perquè estic aprenent català fa un mes, ho sento molt.
I el parles superbé.
Però... Així que ho entenc tot, però necessito parlar en castellà. El fotoperiodismo como tal, pues lo habéis definido antes, el tema del fotoperiodismo. A mí, yo no sé si me dedico exactamente al fotoperiodismo como tal, hace como un año que no hago calle porque me dedico más a la fotografía documental, como algo más a largo plazo y más pausado. Creo que el fotoperiodismo de calle, te puede hablar mejor Lorena. Yo hace un año que no salgo a cubrir una mani, eso es real, porque me fui a México a vivir. Entonces, para mí, el fotoperiodismo es una manera, como explico en los talleres o en el WordPress o tal, de acercar historias, generar puentes, espacios de reflexión para conectar con las personas. Me parece súper importante también el tema de hablar sobre la representación del otro, el derecho que tenemos, lo que no tenemos para representar a la otra persona. Entonces, como una mezcla, sobre todo, yo creo que en la actualidad ha variado mucho la definición de fotoperiodismo, la definición del que de derecho tenemos los fotoperiodistas a hablar de la otra persona y la definición de actualidad, de, no sé, de extender las noticias, las imágenes. Entonces, no sé si te sabría decir exactamente qué es el fotoperiodismo, pero me gusta que se han ido incorporando cuestiones y eso, y autodefinir todo el rato constantemente esta palabra por parte de las y los profesionales, las ahora.
Lorena.
Bueno, la veritat és que jo tampoc tinc una idea gaire clara de què és el fotoperiodisme, però, bueno, en el meu cas, que sí que bé, faig més carrer, faig premsa diària, faig dia a dia, doncs, és una forma de comunicar, no? I també, en el meu cas particular, és una forma de viure allà, però al final és la teva vida, és les 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana.
Abans ho dèiem, però Lorena, que la màgia del fotoperiodisme precisament és això, ens ho deia la Julià ara, és explicar històries a través de la fotografia i això deu ser complicadíssim, suposo.
Doncs sí, la veritat és que és un repte constant, no? Més enllà de... quan ja surts de lo típic, no? De la premsa diària o de la fotonotícia, és un repte, no? Per exemple, jo que faig molts desnonaments, clar... Com expliques un desnonament en 5-6 imatges en el que, per exemple, clar, o sigui, ens trobem molt en... que hi ha aldarulls, hi ha presència policial, no? Però més enllà d'això, a mi també m'agrada continuar amb els relats, no? Els desnonaments que no s'executen, però tota la part que hi ha al darrere, tota la part emocional de les famílies que han de passar per 6, 7, 8, 10 llançaments a porta fins que aconsegueixen un lloguer social, que en molts casos no arriba a haver ni presència policial, no? Però tot aquest procés, doncs, per mi és un repte, no? Explicar tot això en fotografia sense que hi hagi una foto fàcil, no? Pues els Mossos d'Esquadra carregant o alguna cosa així.
Ens ho explicava la Lorena, Julia, com s'aconsegueix explicar una història a través d'una fotografia? És a dir, què has de tenir en compte?
Uf, que difícil és explicar una història a través d'una fotografia. Para mí es
o,
muy
o de dos o de tres, ¿eh?
Claro, o sea, es que es lo que hablábamos, ¿no? Diferentes miradas dentro del fotoperiodismo. Está el fotoperiodismo de calle, ¿no? Que tienes que enviar en 2 horas una foto impactante. Uh-huh. Impactante en el sentido de que se entienda la historia, estás allí, te la está pidiendo el medio de comunicación, la quiero ya, bueno. Y luego puedes contar una historia con una fotografía que te explique, que tenga muchas más capas de lectura, porque tienes un vínculo con esa historia, con esa familia o con quien sea, porque tienes un seguimiento, como dice Lorena, que no es solo si haces desahucios, pero luego te implicas más y sigues la historia, pues seguramente tendrás otra fotografía que no fue el momento del desahucio, no es la del medio de comunicación, pero para ti o para quien la ve, tiene muchas más capas de lectura y te está contando lo mismo sin que sea tan impactante el medio en el momento, ¿no?
De seguida entrarem en les diferents vessants de la professió. Juli, ara que ens explica. No, jo sóc més fotografia documental, la Lorena és més fotografia de notícia, de carrer, però abans sí que us vull preguntar si una bona fotografia és aquella que no només ens explica una història, sinó que ens genera preguntes.
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí. O sigui, a mi m'agrada molt el que nosaltres diem fotolocura, no? O fotobogeria també, que és una mica... les fotos que t'has de mirar 4 o 5 cops per entendre-les, però que quan les entens dius, uau.
Totalmente de acuerdo, sí. Que algo te interpele directamente, está genial esto. Tendría que ocurrir más a menudo.
Expliquem més sobre l'àmbit del fotoperiodisme en plana general, eh? Deia, ara entrarem en cadascuna de les professions concretes. Quin és l'estat de salut del fotoperiodisme? Com està el món del fotoperiodisme ara mateix?
Bueno, doncs aquí jo crec que hi ha una paraula, no?, que es diu precarietat, que resumeix molt bé, no?, la salut del fotoperiodisme ara mateix. Desconec. Imagino que a nivell global deu ser una cosa similar, no?, però aquí a Catalunya jo crec que està molt precari. És molt precari dedicar-se a això i és... clar, al final dius, ostres, a tots ens agrada, no?, fer projectes llargs, ens agrada la fotografia documental, ens agrada el fotoreportatge, però si et vols dedicar a això, has de fer altres coses, no? Aleshores pots triar qualsevol altra feina del món, o hi ha gent que hem pogut fer-ho fent fotonotícia, fent premsa diària, que és una cosa que a mi m'encanta, eh? No tinc cap queixa, però és molt precari, no? Explicar històries és precari.
T'ho pregunto diferent, eh, Julia? Creus que el món del periodisme valora prou el fotoperiodisme?
No lo valora, y precisamente de la precariedad que habla Lorena es de lo que se deriva esto. O sea, no se valora y por eso hay la precariedad que hay. Por tanto, el estado de salud mental es agobiante como poco. Si te quieres dedicar como Lorena acá y trabajas para agencia, supongo que es una locura, ¿no? Porque estás en la actualidad constante del desahucio, de lo que ocurre, te vas de arriba abajo constantemente. Si te quieres dedicar un poco a otro tipo de fotografía documental, fotoreportaje más lento, tienes que dedicarte también a otro tipo de fotografía que tampoco te tiene por qué gustar tanto, fotopubli o incluso a la docencia, si tienes la oportunidad, o incluso otros trabajos que no tienen nada que ver con la fotografía, porque al final está tan mal pagado. O sea, un reportaje de un año, bueno, en fin, las cifras son muy escasas, entonces nunca sale a cuenta. Tú te vas a hacer un reportaje de un año, vas a otro país a trabajar un año y lo que te van a pagar un medio de comunicación por ese año trabajado no sale a cuenta. Pero cuando tienes una profesión que es tu pasión y es tu día a día, como dice ella, cedes, vas cediendo, pero hace falta valorarse, obviamente.
Abans, quan entrava a l'estudi, la Júlia li deia, avui ens havíem plantejat aquesta taula, debat, aquest conèixer el món del fotoperiodisme i a més conèixer-lo des de la vessant de fotoperiodistes dones. I ho deia perquè l'altre dia anava al World Press Photo, no?, i veia algunes dades que em cridaven molt l'atenció, i és que el World Press Photo d'enguany, que per cert celebra la seva 18a edició, té dades que criden molt l'atenció, com deia, quan vas a veure l'exposició dels premis, el que et trobes és amb un gràfic que et diu que el 29% de dones i el 71% d'homes són guanyadors. Això significa que un 29% dels treballs guanyadors del concurs han estat fets per dones, el 71% per homes, i la meva pregunta és clara: quin paper té la dona en aquesta professió? Podria fer allò, aquell crit que es va fer famós, no? On són les dones?
Bueno, jo... En el món en el que em moc jo, sí que és cert que són poques. Et sents una en 300, una en 350, són poques dones.
Tens la sensació, Lorena, que quan fas una foto... s'hi nota aquesta mirada feminista, aquesta mirada femenina, aquesta mirada diferent a la que fa un fotoperiodista home?
Doncs m'estàs fent una pregunta que la veritat és que mai m'havia plantejat, no? Sí que m'havia plantejat el fet de ser dona i de dedicar-me a això, no? Perquè és com molt evident, no? Igual que quan dius els percentatges, que són molt, molt diferents, clar, doncs és que és això, n'hi ha una dona per cada quants homes que ens podem acabar dedicant a això finalment. Però el que em preguntes tu no m'ho havia plantejat mai. Pot ser, però no t'ho puc respondre perquè no m'ho he plantejat mai. Imagino que algú hi ha.
A més de tot plegat, s'ha de tenir en compte que entre els professionals del fotoperiodisme només un 15% són dones arreu del món. Per tant, aquesta xifra de la qual parlàvem és la més alta de la història del concurs, a les 65 edicions que porta. Per què creieu que no hi ha tantes dones que es dediquin al periodisme, Julia?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe, y esto es como repetir algo muy evidente, que vivimos en una cultura machista y entonces hemos estado absorbiendo estereotipos constantes. Yo creo que hablando cada una desde su experiencia personal puede extrapolar a términos más generales. Por ejemplo, mi primer referente fotoperiodista a los 10 años era Gervasio Sánchez, reconocido en los 90 como reportero de guerra, que se iba con un chaleco a primera fila a ponerse en primera línea, ¿no? Cuando yo empiezo a investigar sobre este hombre y empiezo a conocer su trabajo, hay un punto en que me alejo de esa forma de hacer periodismo, que me alejo de esa forma, ¿no? Y que también vas viendo cifras y ¿cuántas mujeres hay en conflicto? Pues muchas menos. ¿Cuántas mujeres mandan a cubrir la frontera de Estados Unidos? Mandan a cubrir. No te digo que tú seas freelance y te vayas a México y Estados Unidos, que es diferente, ¿eh? Por ese estereotipo de persona masculina, fuerte, que se va como a primera línea de conflicto. Esto es como fotoperiodismo ya como más... estereotipo de fotoperiodismo, ¿eh? En general, el periodismo, yo creo que las redacciones no pasa... Bueno, no lo sé. ¿En redacciones pasa tanto? Te pregunto a ti.
Aquí no tanto, por suerte.
Vale, pero bueno...
Aquí en el equipo somos 2-2.
Estoy cambiando, ¿no? Pero yo creo que va con eso, con que vas relacionando y al final hay profesiones que de toda la vida, ya fuera la fotografía, las maestras, mujeres, trabajos sociales, trabajos del cuidado, mujeres, ¿no? Y otros tipos de trabajos se asocian al más estereotipo masculino, que ya ni te hablo ya... Bueno, en fin, me voy a callar, pero...
No, cap mena de problema, ¿eh?
No, pero esto que bueno, que entiendo que viene por una cultura que vas absorbiendo, que poco a poco va cambiando y menos mal, pero una cultura que te va indicando poco a poco en el inconsciente qué debes y qué no debes hacer y con qué no te sientes conectada, conectada.
Va, deia que volíem conèixer cada cas, perquè sí, les dues són fotoperiodistes, però es dediquen a coses diferents. Julià, en el teu cas, fa uns 5 anys que vas decidir deixar la teva feina com a treballadora social per dedicar-te de ple a la fotografia, i si no tinc mal entès, ara treballes amb una agència de comunicació d'Aragó. Mm-hmm. Explica'ns una mica en quin moment comença tot plegat, en quin moment dius, és que el meu és fotoperiodisme.
Bueno, yo siempre he estado muy, muy unida al mundo social porque era trabajadora social, he trabajado con colectivos, pues bueno, se empezó a hacer trabajos fotográficos con trabajadoras sexuales, personas en consumo activo, y desde muy pequeña he sido muy autodidacta con la fotografía y entendía que la fotografía era una herramienta muy potente para trabajar cosas para que ellos y ellas mismas contaran su historia. Poco a poco, pues me fui formando... Y me salieron oportunidades y cuando ya eres muy precaria en los dos sentidos y no puedes sostener una situación laboral y mental, decides decidirte por una de las dos y aposté por la fotografía, y la fotografía me llevó al fotoperiodismo porque estoy muy vinculada a lo social, estuve en la agencia de comunicación y de allá diversos proyectos. Entonces, claro, sí he hecho calle, no tanto como Lorena, ni de coña, porque aquí tenemos a una profesional de la calle en primera línea, he colaborado en medios y tal, pero ya te digo, lo mío es como más lento. Irme a un sitio de reportaje porque he tenido esa oportunidad, pero vamos, que también he tenido que trabajar en otras muchas cosas que no me han hecho tanta gracia.
Després descobriré una mica també la història de la Lorena, però, Julia, de quina manera detectes una bona fotografia?
Uf, madre mía, ¿de qué manera detecto una buena fotografía? No sé, es que no sé si funciona así, la verdad. Yo no funciono de detectar una buena fotografía. A mí me pasa que me vinculo muy fácil con las personas. Entonces yo hago una historia y de repente, sin quererlo, me meto a seguir esa historia de tal manera que, bueno, te diré que llevo 12 años fotografiando a una familia de Six. 12 [S2] Wow. [S1] Años que vinieron aquí a Barcelona y que ahora son mi segunda familia aquí. Que esto también es una manera que te tiras piedras a ti misma, ¿no? Porque no te deja abrir otros campos, pero...
Una mica la cámara deben ser los teus ulls también, ¿no? La teva experiència,
bueno,
transportada.
Supongo que todo el mundo fotoperiodista y fotógrafo tiene como sus ojos en la cámara también, ¿no?
Sí,
o sea, al final aprendemos a mirar en formas de imágenes y también por todos los referentes que tenemos.
De moment, quin és el moment que creus més destacat o aquella fotografia a la que estàs més orgullosa?
Tengo una fotografía que no estoy nada orgullosa, o sea, es al revés. Es como estar muy orgullosa en el momento, sí. Y no es orgullo, sino es el constante aprendizaje que se hace de una misma en la profesión. O sea, esto de viajar a otro país, hacer fotografía de otras personas y el uso que se hace de esas fotografías y esas imágenes, ¿no? Entonces, cuando trabajas fuera y trabajas para instituciones y organizaciones en las que necesitas dinero para sobrevivir, como son ONGs, pues al final las ONGs pasa que te piden según qué imágenes las que tú no estás muy orgullosa, ¿no? Y hay ONGs que te dicen o que tienes bueno, la posibilidad de poder hablar con ellas y explicarles el por qué no. Y hay otras veces pues que no es tan fácil. Entonces hay cosas que no es que no me sienta orgullosa, sino que hubiera utilizado la imagen de otra manera y no pude en el momento. Ahora, por ejemplo, no lo haría.
Abans parlàvem dels WordPress Photo. Jo li demanava a l'Andreu, el productor d'aquest programa, quan va contactar amb vosaltres, saber una mica el que tenia o el que no tenia, etc, etc. Entre tot això, si tenia o no reconeixements. Y si no me equivoco, la Julia decía, no, yo es que no me presento premios.
Y ahí me dijo, tenéis algo que ver con la Lorena.
¿Por qué?
¿Sabes qué? Que lo que decía ella de la precariedad, para mí el tiempo es oro. ¿Sabes cuánto cuesta presentarse a una convocatoria?
Ni idea.
Pues mucho. O sea, yo lo que he ganado son becas, porque como no tenía dinero para estudiar fotografía, me dedicaba a presentarme a becas que sabía que tenía posibilidades y con eso me he pagado los estudios. No tenía pasta. Pero claro, cuando presentarte una convocatoria quiere decir un mes de investigación periodística que la puedes tener, pero una buena reacción, los objetivos, las fotografías, una buena edición, obviamente es mucho tiempo y tiempo no pagado. Entonces llega un punto que dices, voy a estar un mes de mi vida presentando papeles, buscando, yo qué sé, títulos, redacción, un periodista o alguien que te quiera escribir que esté contigo. Pues no sé, llega un punto en que me he cansado y he dicho que no, que prefiero invertir el tiempo y que me paguen.
Lorena, tu també pel mateix, no et presentes a premis per això?
Bueno, la veritat és que és semblant. O sigui, bueno, a mi és una cosa que em costa molt, no? Tot el tema de burocràcia i papers, i se'm fa molt pesat. Se'm fa molt pesat, són demanant moltes coses, són molts requisits, has de fer la sèrie de fotos amb els peus de fotos, i clar, jo estic acostumada a treballar més en la immediatesa, no? Més, ja... Tinc projectes de llarga duració que no estan publicats, que encara els estic treballant, i quan arribi el dia que els vulgui donar per tancats, perquè amb algun porto més de 2 anys, doncs ja veurem què faig, no? Però s'ha de dir que el tema dels concursos, de les beques i tal, és una cosa que és molt pesada, però sí que és cert que n'hi ha molts i que poden ser una bona empenta, no?, per ajudar-te a fer aquests projectes de llarga durada, però... Clar, tot el temps que hi dediques és temps que has de treure d'altres coses i que ara mateix, doncs, jo en el meu cas ni em puc permetre aquest temps, no? ni la pèrdua econòmica.
Ara ho dèiem, que la Lorena Sopena fa un periodisme més de carrer, més de dia a dia, menys de reportatge en aquest sentit. No sé si això t'afegeix molta pressió a la teva feina, necessitar una fotografia d'aquell acte per demà o per d'aquí unes hores?
Per demà no, per d'aquí uns minuts.
Per d'aquí uns minuts,
De fet, gairebé no arribo, no? Però...
Clar, a més, el món digital suposo que tot fa que vagi encara més ràpid.
Clar, sí, o sigui, el que passa que arriba un moment que t'acostumes a aquest ritme de vida i quan pares és com, què està passant? No sé què fem la meva vida, a mi em passa, no? Hi ha temporades de molta feina que vas cada dia, setmanes seguides, a sac, sense parar, i a la que tens 2, 3, 4 dies, és que a mi fins i tot m'arriba d'una ansietat, no? De dir, no sé com organitzar-me el temps, no sé què fer amb el meu temps lliure.
Deixa'm preguntar-te a tu també com comença tot plegat. Quin dia dius, la meva vocació és ser fotoperiodista?
Aviam, a mi sempre m'ha agradat molt la fotografia, no? Bueno, pues, lo típic, que hi ha gent que critica, no? Que diguis que et vols dedicar perquè de petit tenies una càmera... Pues sí.
Pues és així, ja està, no? I no passa res.
Sí. Hay gente que lo critica.
Sí, hi ha gent que t'ho critica, això.
No, a mi a títol individual no m'ho han dit, però, bueno, jo he llegit de companys de Twitter de que això no hauria de ser motiu, no? Que quan ets petit, pues qualsevol cosa et sorprèn o qualsevol cosa... Bueno, no sé. A mi hi ha moltes coses que em sorprenien de petita i no em dedico a aquelles coses. Bueno... Sempre he tingut una càmera de fotos a mà, els meus pares els agradava molt la fotografia i com una cosa molt normal, no?, el tenir la càmera i fer fotos. Quan tenia uns 8-9 anys descobreixo Txernòbil, de casualitat, i aquí dic, buah, m'agrada això. Aleshores, ja una mica més gran, no?, amb 12-13 anys descobreixo l'Igor Kostin, que és el fotògraf de Txernòbil, i em plantejava, no?, m'agradaria dedicar-me a això. Però clar, jo m'ho plantejava molt com per tenir una excusa per anar a Txernòbil. Però res, van passant els anys i tampoc t'hi poses, no? I vaig anar a Txernòbil, sense dedicar-me a això, però vaig anar a Txernòbil i quan vaig tornar d'aquest viatge, això va ser el 2019, vaig estar un mes i mig, per Ucraïna. Jo tenia la dinàmica com només fer fotos quan, a mi m'agrada molt Europa de l'Est, aleshores tenia la dinàmica de només fer fotos quan anava a Europa de l'Est. I quan vaig tornar vaig dir, ostres, pues, podries fer-ho també aquí, no? A més, clar, jo anava de feina en feina, feines precàries, temporals, teleoperadora, bueno, el que sortia, no? Perquè s'havia de viure i s'havia de menjar. I estava molt cremada ja. I res, vaig començar a fer fotos, vaig començar a fer reportatges durant la pandèmia, desnonaments, foto molt social, no? Jo també he estat molt vinculada sempre al teixit associatiu de Nou Barris i vaig començar per aquí i vas fent.
Ara em deies que sempre t'ha agradat molt l'Europa de l'Est. De fet, has passat temporades llargues a Geòrgia i a Ucraïna, eh?
Sí.
Com ha anat això?
Bueno, no ho sé per què, però ja abans de descobrir Txernòbil per primer cop ja m'interessava molt tot el que és Europa de l'Est i sempre m'he intentat acostar. També he intentat aprendre rus. Estoy en ello, sí? Encara, però bueno, me manejo. I no sé, sempre he tingut... És que no sabria dir per què, però sempre m'ha interessat molt.
Quan hi vas anar, era abans de la guerra? Sí. Durant la guerra, t'has plantejat tornar-hi?
Bueno, he estat dos cops.
Has estat, eh?
Durant la guerra, sí, he estat dos cops i aviam, sí.
Clar, si has estat abans i has estat al durant, suposo que t'has trobat dues realitats molt diferents.
Sí, la veritat és que molt xoc. Per exemple, vaig estar 15 dies a Kharkiv, a casa d'una amiga que ja ni ella ni ningú viuen a Kharkiv, no? I... Tinc molt la melancolia, no? I la nostàlgia de, per exemple, a Kharkiv em vaig comprar dues càmeres analògiques soviètiques en un mercat de carrer, no? Un mercat de carrer que ja no deu existir. Encara no he revelat els rodets d'aquelles càmeres i és que no sé si vull revelar-los.
Wow.
Em fa com coseta... Em fa com coseta revelar-los, perquè és com, ostres, la vida abans. I tinc la fotografia en digital, no? Però l'analògica no saps... que hi ha, ni me'n recordo del que hi ha ni del que ha sortit bé ni tal. Bueno, tinc sentiments molt retrobats respecte a Ucraïna i a tot el que està passant.
De seguida saludem una tercera persona abans, però deixeu-me que us ho pregunti a les dues per desmuntar o no un mite, i és aquella pregunta que us deuen haver fet mil vegades. A l'hora de fer una fotografia, què compta més? O què és més important? Una bona càmera o la bona persona que faci la fotografia?
La buena persona o el ojo, quieres decir. Bueno, para mí es la persona, el ojo, la intención, es un conjunto. Obviamente la cámara te va a ayudar a que después tengas una buena impresión y todo lo que tú quieras. Pero, tío, la mirada es muy importante. Eso es lo que creo yo.
Yo creo que al fotógrafo es muy importante, pero en el que yo me dedico, que es en prensa diaria, y al que cuenta es la inmediateza, la cualidad de la fotografía es importante. O sigui, la qualitat de qui dispara, però la qualitat de la imatge, la nitidesa, la velocitat, l'equip que tu tens, que fa que no et perdis una foto, que en una ràfaga no et surti borrosa una foto, etc. També és molt important. Però clar, si tens la millor càmera del món i no saps fer-la servir i no tens gràcia per fer la foto, tampoc et servirà de gaire. Mm-hmm.
Dos quarts de cinc de la tarda i dèiem que aquesta hora també volíem incorporar una tercera veu. Ella és la de Núria Prieto, fotoperiodista documental i membre del Sindicat de la Imatge, Unió de Professionals de la Imatge i Fotògrafs de Catalunya. Núria Prieto, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. M'escolteu bé?
Sí, tant, perfecte. Ara ho dèiem, Núria, ara mateix ets membre del sindicat, aquest sindicat que, entre altres, coopera per defensar els interessos i drets dels afiliats i afiliades de la fotografia. Núria, quin és el teu rol dins aquesta organització?
Bueno, jo estic ara mateix en el Departament de Comunicació i de la Junta Directiva d'aquesta nova que vam fer l'any passat. I estem aquí, sí.
Deia, cal reivindicar molt els drets encara dels fotògrafs, de les fotògrafes a dia d'avui?
Sí, sobretot de les fotògrafes, no? Per això amb la meva companya també intentem fer accions, no? Per visibilitzar cada vegada més el treball de les fotògrafes, encara que d'afiliades encara som menys, no? Que els homes. Però ara mateix, per exemple, acabem d'inaugurar una exposició de fotògrafes d'una revista que van sortir el 2019 i l'acabem d'inaugurar a l'espai de l'OPIF. També per això, per visibilitzar el treball de les dones fotògrafes.
Parlàvem abans amb la Julia Molins, amb la Lorena Sopena, i els deia que tot plegat, aquesta taula rodona que estem fent avui, aquesta diversitat d'opinions que estem fent avui, sorgia de que l'altre dia vam anar a veure el World Press Photo i vaig trobar doncs unes dades molt rellevants i que em van cridar moltíssim l'atenció, no? I és que el 29% dels treballs guanyadors del concurs han estat fets per dones i el 71% han estat fets per homes.
Sí, sí, no, i el camí encara és molt llarg, no? I encara hi ha certàmens, no?, aquí al territori, que la presència de dones és quasi inexistent, no? I el World Press Photo, que és a nivell mundial, pues les dades també parlen per si soles, no? I això, per això també estem lluitant, no? Que no tenim les mateixes possibilitats, a lo millor una dona fotògrafa, fotoperiodista, no?, o de premsa diària, que a lo millor la visibilitat del treball d'un home, no? I això sempre... Estem a la cua, sempre.
Clar, Núria, formant part d'aquest sindicat de la imatge, abans els hi preguntava amb elles dos, que són aquí a l'estudi, com veus el món del fotoperiodisme en general?
Bueno, si parlem del fotoperiodisme, sobretot en el nostre territori, és molt precari, no? La paraula jo crec que és precarietat. Treballar com a premsa diària, potser, no? Com escoltava ara la companya Lorena, és molt complicat ser freelance, no? I estar al peu del canó i bueno, i tindre uns sous que cada vegada no pots ni arribar, no?, a pagar l'alquiler o el que sigui. I realment el que és el fotoperiodisme, no?, és donar veu, no?, donar visibilitat, no?, a temes que són preocupants per la societat també, no?
Clar, en el teu cas, Núria, fa 15 anys que et dediques al fotoperiodisme. Com va començar tot plegat?
Sí, jo em vaig llicenciar a la UAB de fotoperiodisme, però sí que és veritat que a la premsa diària jo ho vaig deixar. Vaig treballar durant un temps també a la TAN, a l'informació, i quan ja vaig començar a fer freelance em vaig dedicar més a la fotografia de documental perquè, bueno, volia també profunditzar més els temes que treballo. I la premsa diària per mi també, veure com estava tot plegat, no em donava per viure. Aleshores doncs vaig una miqueta reconduir la meva professió, no? I a més de fotògrafa documental soc mediadora artística i lidero diferents projectes, no?, de fotografia participativa també.
El que ens deia abans la Júlia també, que d'una sola cosa no es pot viure.
No. Sempre buscant la volta, Bueno, sense mai, no?, soltar la fotografia perquè és una forma de viure també i de ser també.
Vinga, va, que ens passem de temps, però vull preguntar-vos-ho a les 3. Núria, amb què estàs treballant ara, si es pot dir?
Sí, bueno, ara estic treballant un tema de violència obstètrica d'unes companyes que han sigut víctimes d'un aparell que es diu Asure. I, a més, soc la directora d'un projecte de fotografia participativa, Passenger Film, que treballa al col·lectiu de persones migrants, unitats d'estil per LGTBI. I això estic ara mateix.
Juli, amb què estàs ara mateix?
Bueno, ahora mismo estoy con un proyecto de una anomalía congénita que se llama Labio Paladar Hendido, y lo estoy cubriendo en tema de México y ahora empezaremos por aquí. Y en tema de docencia, talleres con el Photographic Social Vision, también estamos por ahí preparando unos talleres que se vienen para el curso que viene.
Lorena.
Bé, doncs, jo estic...
En què estàs treballant per d'aquí uns minuts?
Sí, no, abans d'això estic en dos projectes, un relacionat amb el foc i l'altre, diré el títol, que ja dona molt, que és La ciutat contra la gent. I, a banda, m'agradaria, bueno, si m'ho permeteu, estem realitzant una exposició, diversos fotoperiodistes freelance a l'Espai Jove a la Fontana, sobre el conflicte a Ucraïna i sobre altres conflictes que han generat una gran onejada de migrants o un gran èxode, al qual convido a qui vulgui a passar-s'hi, estarà fins al dia 19 de desembre.
Espai Jove Fontana, que es troba allà a Gràcia, al costat de la parada de metro de Fontana.
Correcte.
Doncs tot plegat que ho podreu veure allà, Núria Prieto, Julia Molins, Lorena Sopena, tres fotoperiodistes que avui han pujat a la nostra caravana i que ens han ajudat a entendre una miqueta més el que s'amaga darrere de la professió del fotoperiodisme. Moltíssimes gràcies, molta sort i fins aviat, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu. I can read the writing on the wall.
Radio Estel